Bàrbara Padilla.
Bon dia, és la una. PSOE i Sumar tanquen files per aconseguir la presidència de la mesa del Congrés. Tots dos descarten el PNB per presidir-la. Bildu acaba de dir el mateix i ha donat suport a una majoria progressista a la cambra. Madrid, Roger Perciba.
Discreció i prudència són les paraules que més s'escolten avui aquí al Congrés dels Diputats. Això sí, aquest matí, tant la ministra en funcions i portaveu del PSOE, Pilar Alegria, com la portaveu de Sumar, Marta Lois, han descartat l'opció que la presidència del Congrés acabi sent pel Partit Nacionalista Basc, com ha posat damunt la taula Coalició Canària.
Ese apoyo que los ciudadanos dieron a las distintas fuerzas progresistas de una manera mayoritaria se tendría que ver traducido lógicamente en esta Cámara.
Queremos que en este país haya una mesa en el Congreso progresista y queremos un gobierno progresista cuanto antes. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que pueda haber en un momento dado pues grupos políticos que mantengan un cierto ruido innecesario y que eso pues dificulte lo que decía al inicio, que se necesita la máxima discreción.
També donen suport a una presidència i a una composició de la mesa que sigui representativa dels resultats del 23 de juliol als diputats de Bildu, que també aquest matí han retirat les seves credencials al Congrés.
Augmenten els menors de 25 anys addictes al joc, sobretot a casinos i apostes esportives en línia. La cap de Psicologia Clínica de l'Hospital de Bellvitge, Susana Jiménez, subratlla que són col·lectius a risc i demana campanyes de prevenció des de les escoles. En una entrevista a la CN, denuncia que, si no, no arriben a temps.
Comencem a fer aquestes campanyes quan ja som més grans. Moltes vegades el que s'està veient és que ja no arribem a temps perquè ja no tenen la percepció de que aquesta activitat sigui un risc. I en el tema de l'aposta esportiva especialment, que troben que aquesta activitat està molt propera a l'esport i que per tant pot ser una activitat fins i tot de lleure, doncs molt normalitzada i molt, potser estem arribant tard. Per tant, campanyes de prevenció des de les escoles. Importantíssim.
Quan la unitat va obrir el 2005, recorda Jiménez, la majoria dels pacients eren homes de mitjana edat amb addicció a les màquines escurabutxaques. La Guàrdia Civil ha tingut un home acusat d'estafar persones a qui havien robat el gos o el gat. Trucava als responsables dels animals i els feia creure que sabia on eren per aconseguir un rescat. Si pagaven, els tornava a trucar per riure's d'ells i dir-los que havien caigut a la trampa. L'home demanava entre 100 i 200 euros per poder rescatar la mascota, però en el fons no tenia ni idea d'on era. El detingut té antecedents per estafes similars. L'acusen d'enganyar almenys 10 persones d'arreu de l'estat. Un dels estafats era de Tarragona. I el volcà Etna a Sicília ha entrat en erupció i això ha provocat el tancament de l'aeroport més proper, el de Catània, a causa de la cendra. Segons Aena, aquesta tarda ja ha previst un vol des de Barcelona cap a l'illa de Sicília i per ara s'han cancel·lat totes les operacions fins les 8 del vespre. Per això es recomana comprovar l'estat del vol amb temps i així evitar sorpreses. I ara els esports. Amb Pol Rodríguez.
L'àrea d'integritat de la Lliga ja està estudiant si denuncia o no les paraules de Xavi cap a l'arbitratge i cap a la pròpia Lliga després de la seva expulsió ahir contra el Getafe. Rafinha, que també va ser expulsat per agredir un rival, s'ha disculpat aquest matí via Instagram amb els seus companys. Un Barça que ha comunicat fa una estona la cessió d'Àlex Valle al Llevant, equip de segona divisió. És un jugador que va participar a la gira blaugrana. I també, segons ha pogut saber RAC1, en aquests moments Neymar està passant revisió mèdica amb l'Al Hilal saudita. Mentrestant, el Real Madrid ha confirmat que Arda Güler s'ha sotmès a una artroscòpia al genoll dret. El temps de baixa no està concretat. Encara en futbol, la selecció espanyola femenina continua preparant el partit de semifinals del Mundial. Demà a les 10, hora catalana contra Suècia. Avui han parlat Bilda, el seleccionador, i també Jenny Hermoso. En la preparació, la blaugrana Aitana i Laia Codina s'han tornat a entrenar amb el grup. En bàsquet, el Baxi Manresa ha fet oficial el fitxatge de Travante Williams, i en tennis, Carlos Alcaraz jugarà la fase de grups de la final de la Copa Davis.
I el temps, aquesta tarda es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol, tot i que repareix alguns núvols i el vent es deixarà sentir amb ganes, sobretot a les comarques de Girona. L'ambient continuarà xafogós a la costa i la calor tornarà a ser intensa a l'interior, amb moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al RAC1 migdia amb més informació.
A RAC1, vostè primer, amb Marc Giró.
Home, i amb l'Ernest Ferrer, l'Ester Romagosa, què tal estàs?
Molt bé.
El Joan Fortuny, què tal? Hola, estàs? Cal. Avui, escolta, anem a tope, és dilluns, i tenim una energia que no ens cap al nostre cos, aquest cos que tenim superbronzejat. Tira, per favor, el refregit, perquè de veritat que no tinc temps de per més tonteries. Senyores i senyors, amb tots vostès, Elisenda Roca. T'agrada aquesta música, Elisenda? Perquè tu ets molt musical, eh?
Molt, molt. He pensat, quina sinfonia, no, per entrar. Hola.
Havíem coincidit fa molts anys a Sant Pere Sallavinera, pot ser, que feien
sí,
una...
perquè el Blai i el Jaume organitzaven allà unes
ja no ballades
molt
quina
boniques.
Quina pena, eh? Perquè era preciós.
És que ja ho han deixat. Aquella casa tan bonica que tenien ho han deixat.
Sí, 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 el Blai Puig, eh?
Sí. I el Jaume Tobert, grans, gran parella d'amics.
Gran parella d'amics. Tu ets molt amiga dels teus amics, eh? És veritat, eh?
Sí,
sí, sí, perquè...
Acostumo, sí, acostumo a ser-ho.
Sí, sí, sí. A vegades fallo més, no, Esther? O què, com a amic, què?
Perdona, és que
estava buscant
estic
a
recalculant els temps.
Has de recalcular els temps.
Recalculant els temps perquè...
Però tu com a amic, com te vas que sóc jo com a amic? Regular, no?
Saps que crec que... Et costa
obrir-te?
Què li costa?
Això m'ho diré a la seva germana. Obrir-se. Molt reservat.
Molt reservat.
Sí o no, Mireia?
D'acord.
Home, jo no el definiria
amb la família molt reservat.
Amb la família no.
Margiró,
no,
molt sempre, reservat, eh?
Sempre
no,
manté
una
les formes. Saps què et diria, Elisenda? Manté les formes.
T'entenc perfectament. Una cosa és ser extrovertit i divertit i expressiu i expressiu amb les mans com ets tu i quines ganes de veure't a la tele. Sí, sí. Doncs, i l'altra cosa és, alhora pot ser molt reservat per les coses, diguem, importants.
Clar, clar. Siguin aquests... Clar, però jo, bueno, jo és que jo trobo que a l'escena pública, si tu vas a teràpia, pues vas a teràpia i li expliques a la terapeuta que per això li pago. No,
no és que està tot, molt no. Ah, no, jo no dic fer teràpia, eh?
Ah, jo també, jo sí.
No, no.
Jo prefereixo, a mi em poses un amic o un terapeuta i prefereixo un terapeuta.
Però és que l'amic no cal que et faci teràpia.
Pues això et dic jo.
Però pots... No, ella, jo entenc el que em diu. Ets reservat. I
soc reservat, Esther, soc reservat.
Ho ets, sí. Que sí? Ho ets.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Elisenda Roca.
El programa va d'això, no?
No.
D'estar tot el programa presentant, oi?
Sí,
aquesta és la broma.
I al final et diran adéu,
Elisenda. Gràcies, Elisenda Roca. Ah, d'acord.
A veure, aneu-vos amb totes a la merda. Aquesta, Elisenda, amb tots vostès, Elisenda Roca.
No,
ara. Elisenda Roca, que ja la coneixen vostès perfectament, espero, perquè bueno, no coneixem a Gavaga ni germà i tot això.
Soc però... cosina de germà.
Acabes d'escriure la teva primera novel·la per persones adultes, animals ferits, a Edicions 62, la col·lecció El Balancí. Clar, què et fa arribar... Tu tens molts llibres públics per criatures, per joves, etc etc.
43.
Que és al·lucinant, eh?
Què
dius?
Bueno, això ho pregunten els nens. Quants llibres tens? I jo penso, no ho sé. I un dia els vaig comptar.
Joder, 43. Mare de Déu, però ara per què per adults? Tot i que el llibre hi ha moments en els que hi ha un conte que els hi pots llegir, el conte del senyor dels arbres.
Sí,
el senyor
sí, d'acord, però sí. Però tampoc cal que s'introdueixin molt en aquesta història els nens. És un llibre per adults. La veritat és que necessitava escriure'l. Ja feia temps que el tenia pensat. Vaig començar amb 42 anys i vaig dir frena, frena, que hi ha coses que et toquen de prop, i vaig plegar-lo i vaig seguir amb altres coses. Però fa molt poc temps que amb la Maria Ripoll, amiga meva, vam fer un llibre de relats per adults i vaig dir, calla, vaig a buscar aquells animals ferits que els tenia en una carpeta.
N'hi ha punta pala, d'animals ferits en aquest llibre.
Sí, bueno, tots, de fet, tots es troben...
I de tot tipus.
En un lloc, sí, en un lloc que per ells és segur, no? No teniu llocs segurs, vosaltres?
I curatiu.
O persones segures? Amb
sí,
qui...
la veritat és que jo l'Ester Romagosa, ella diu que no. Jo, cada vegada que necessito no. Dic, Ester, abraça'm.
T'està mentint, és el terapeuta.
Què t'ara va dir? Escolta, tu dius que aquest llibre et va costar començar-lo, el vas començar a llegir, l'abandones, perquè, bueno, el llibre descriu una relació tòxica, un maltractament psicològic, una dona...
El que ara se'n diu una relació tòxica, i el que abans era una cosa que aguantaves normal, com quin mal caràcter té... Sí, sí, sí.
Tu vas patir maltractament d'aquestes característiques, ho has fet públic.
Sí, em vaig veure realment... bueno, no havia plorat mai a casa meva tant com ho vaig fer durant aquella relació. Clar, no és normal, això. I vaig decidir que havia d'aturar-ho. Havia d'aturar perquè, si no, explicava massa i no era literatura. Hauria sigut un llibre allò no, que hagués abocat, i aleshores vaig tirar enrere i vaig esperar, doncs, això, uns 10 anys, i vaig dir, ara sí.
Ara sorprèn molt, Elisenda, perquè és clar. Ara, mira, parlant abans d'això del que un fa i el que un representa i si un mou les mans o les mou menys, però tu que ets una tia, qui diria que l'Hisenda Roca hagi pogut patir maltractament psicològic per part de la seva parella. Saps què et vull dir? Perquè la imatge pública, i això és molt important que ho hagis escrit i que ho hagis novel·lat.
Perquè les que ho patim ho sabem amagar molt bé.
I també jo penso, no, llegint el llibre, te n'adones d'aquesta relació tòxica cap a la meitat del llibre. Jo crec que una mica és com a la... No, com quan et passa realment, que és que tu no te n'adones, no? I el que comença com una relació romàntica, d'amor...
Va néixer amb... com la història d'amor més bonica que mai veuràs a cap sèrie, Mireia, tot i que ara...
Protagonitzada per Lindsay Lohan, no?
No, protagonitzada per algú que no té botox.
I una mica sense adonar-te'n, no? Sense adonar-te'n vas entrant?
És que és molt a poc, és molt gota a gota, és molt civilí, saps allò, aquells petits... Mira, m'està passant una cosa ara que la gent ha començat a llegir-se el llibre. Aquest cap de setmana parlo amb una amiga meva que s'ha anat a viure a Terres de l'Ebre, ella és pintora, i em diu... Ostres, Elisenda, em sap tan de greu. Dic, el què? El què, carinyo? Diu, em sap tan de greu, és que ho vèiem que allà passava alguna cosa. Vèiem que allà hi havia que aquell menyspreu, com si fos una broma, però que no reia ni... No? I ens hi tornàvem, ara, tu què dius, no sé què. Però no ens n'adonàvem de la gravetat, és a dir, vèiem una mica la punta de l'iceberg, però no vèiem què hi havia sota, no?
També és veritat que probablement no estàvem tan entrenats en veure això.
I primer això, i ningú parlava de relacions tòxiques, no? Això de tòxiques i maltractament psicològic, ningú deia això, ningú... No se'n parlava, zero, res.
I tu parles de la por?
De fet, jo estic convençuda que hi haurà gent jove de 20 anys que el llegeixi que dirà ui.
Que si s'identifiqui, per aquí, no?
I gent que porta 50 anys de matrimoni que dirà...
Sí, que sí. Bueno,
a mi m'ha passat
llegint el llibre que...
Ha recordat algú?
No, que repasses la teva pròpia relació. Dius, a veure que no sigui... que no estigui... Jo no, de dir que no. Però... quan entres a la lectura dius, a veure si fas una mica de balanç de les teves relacions.
És que això és un llibre de ficció, no és una biografia, evidentment que llavors, però és ficció, per tant totes les ferides que pugui tenir la Nora són moltes dones i tota la ferida del Daniel, la de l'Anna Molins, tota la gent que té algun tipus de ferida, clar, si vius et pots ferir, la mort d'un fill, la mort d'una persona estimada, és a dir, les absències, la traïció d'un amic, d'una amiga, ho trobo fatal, això.
Fatal.
Oi, la traïció d'una persona que hi confia.
Escolta, aquí és la primera persona que li vas deixar llegir aquell llibre un cop estava acabat, perquè, esclar, és material sensible.
Sí, però ja...
Tu recordes? Més enllà de la teva editora, eh?
No.
O de la teva gent.
Les dues persones que sabien que l'estava escrivint i que el anaven llegint, els meus germans, Clara i Carles.
Ah, sí.
Ui, tant. Sí. Fem sempre pinya. I Castellfolt, Remenilles i tal. Anem empenyent els uns als altres.
Hi ha una cosa molt bonica, no sé si tu que també te l'has llegit, el tema dels gossos, perquè hi ha un moment... que tu tens gos o no has tingut o...
Sí,
ah, clar,
gos,
perquè es nota moltíssim que escrius... Els gossos representen en algun moment aquests animals ferits, representen a tots els altres animals ferits, els humans també, no?
Absolutament.
En aquesta casa on es reuneixen.
Allà hi ha animals ferits recollits. Això ho fan alguns, no diria tots, perquè no puc generalitzar. Però no ho faré, no puc generalitzar. Però quan els gossos, certs caçadors... no els serveixen, molts d'ells els pengen del coll per no gastar bala, per no matar-los d'un tret, perquè així no, allò, el desperdicio del cartucho. I el que fan és penjar-los i deixar-los fins que s'ofeguen.
Bueno, no direm tots, però quasi tot.
I
pues mira, no dius tu, ja ho diré jo, bastant tot.
Són d'una crueltat, és a dir, és una bèstia que només els serveix per això, per portar la caça, com animal caçador. I aleshores generalment els trobes més els gossos que abandonen. Ai, el nen que per Nadal demana un gos. I després, ui, aquest gos creix, ui, aquest gos s'ha de portar a passejar, ui, aquest gos... I què acaben? Abandonats en una carretera, malferits, en fi... I volia que també que hi fossin, perquè formen part d'aquests animals ferits.
La relació entre la Nora i la seva mare... és extraordinària, també,
m'encanta,
no?
M'agrada molt aquesta relació que
tu ara estàs en un moment també amb la teva mare.
Sí, però la meva mare no té res a veure amb l'Anna Molins. És molt més pragmàtica.
No està mal, no està mal.
Vull dir, a mi m'agrada aquest personatge que he construït, que això, que viu de... viu de nit i que veu pel·lícules antigues i...
Que sap el que estàs pensant sí. abans de que li diguis.
I que té un punt de Sibila que a mi m'agrada molt.
Bona narradora.
No? Molt bona narradora. I que davant d'un problema greu que ella també va viure, ella ho maquilla tot perquè les seves filles no pateixin, no? Mm-hmm. Aquest tipus de mare m'agradava molt i volia retratar-la.
Escolta, que genial, la Hisenda Roca ha escrit la seva primera novel·la per persones grans. Si sou animals ferits, us anirà bé. Si no sou animals ferits, també us anirà bé. Això ho ha dit Edicions 62 a la seva col·lecció El Balancí. Molt bonica la portada de Josep Sant Hilari.
Molt fantàstic. Bonica.
Per favor. Això els coneixes, el Sant Hilari?
Sí.
Els dos germans?
Tinc un quadre d'ells. Un pinta cap per una banda i l'altra cap
És d'una sèrie, no? Perquè en té més d'aquesta noia. Molt bonica. I és una mica tu, eh?
Mm. Bueno, això...
Sí.
Ho han fet a l'editorial, sí. Equip tota la vista, Elisenda, el meu...
No, hi havia...
Tens pelazo.
T'he de dir una cosa, Marc Giró, però si tu també tens pelazo, no sé què dius.
No, jo ja, però estàvem parlant del teu. Jo ja, sí, sí.
Escolta'm, hi havia dues portades, i una era una mena d'un cel blau amb una dona d'esquenes fent equilibris.
No, equilibris, no volem. No.
A més, no va d'això. I llavors hi havia aquesta dona enganxada al telèfon amb una bossa a mig fer... I vaig dir, és aquest. I després vaig saber que era d'en Josep Sant Hilari.
Fantàstic.
Que em va fer molta
il·lusió. Però si ho trobo com luxíssim. Escolta una cosa, el llibre t'he de dir, no sé tu, Esther, què opines, estem fora de temps, però jo m'he quedat una mica preocupat. M'he quedat preocupat amb el llibre.
Pel final, no?
Tu no?
Bueno, jo però
espero
perquè
que se'n surti. La Nora a tope, que tingui tots aquests amics i els gossos aquests que...
No direm el què, però sí.
No direm el què.
No, perdona, però és
tu
que...
Te... No diguis res.
Si
això li va passar a Sílvia Soler també, amb la Laura Fata, també té la Trifulca.
Si volies una cosa edulcorada, parleu amb la Giró.
Però està obert al final. És que hauries d'escriure la segona, a veure què li passa a la Nora. Jo els tinc per corbat ara.
Estic d'acord, podries fer la segona part.
Sí. Hauries de fer-la. Mm-hmm. Perquè estem ara, dic, aquesta senyora... Un aplaudiment per Elisenda Roca.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Aquest estiu, al versió RAC 1, l'estrella catalana més internacional, la Rosalia.
Ah, que ara en voleu, no? No voleu els tiets aquests, no? Però a veure, si els heu demanat la cançó de l'estiu a ells i no a la Rosalia. Si és que al final tots acabeu venint a mi, perquè sóc la millor artista del món. Però si és que lo sabe hasta mi robot de cocina.
Sí, Rosalia, tu ets la millor.
A veure, quants Grammys guanyaré aquest any?
Afegeixi 300 grams de pollastre tallat a daus.
Però què dius, pava?
Passi per caixa abans de retirar el seu vehicle.
Adusa te'n va la flapa, tia.
Aquest estiu, versió RAC 1. Cada dia de 3 a 7 amb Xavi Rocamora i la Rosalia.
RAC, RAC 1. Tots som 1.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcat aquest. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Bala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. No me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, a l'Àrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al Molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. RAC, RAC, u. Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som u. RAC
més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor, cada 15 dies, a RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC1. Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter.
RAC1.
Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som u.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Noemí Montcunill, que és investigador i professor de filologia clàssica de la UB, de la Universitat de Barcelona, i Xavier Espluga, professor de llatí de la UB i traductor, amb tots vostès. Bueno, avui hem de parlar de Ciceró, perquè amb motiu dels 100 anys de la col·lecció de clàssics de la Fundació Bernat Metge, nosaltres ho estem celebrant durant tota aquesta temporada, i van apareixent aquí savis, savis, que ens envien els de la Bernat Metge, quina alegria, per apropar-vos a algun dels pensadors clàssics més influents. I avui toca Ciceró.
Sí, senyor.
Un dels grans.
Un dels grans?
Sí.
Sí, això ho dieu tot de tots, eh? O sigui, és que és veritat, els que són llatinistes de tots els clàssics en diuen grans.
Hem de portar l'aigua al nostre molí. Som poquets i hem de defensar l'hortet que tenim.
Escolta'm, qui era Ciceró i quan va viure? Noemí.
Ciceró és, sense exagerar, un dels escriptors més importants a Roma. Va tenir una vida de novel·la trepidant. Jo no sé com és que no ha sortit una pel·li amb el biòpic de Ciceró, perquè li van passar les mil i una i va viure en un moment històric que ja de per si era molt tumultuós. A banda, com a escriptor i com a intel·lectual, com a advocat i polític que va ser, ens ha deixat una obra immensa. Ell va escriure molt, va ser molt prolífic, va fer molta obra, però a més la tradició li ha estat benèvola i fins a nosaltres han arribat una multitud d'obres de Ciceró. Perquè te'n facis una idea, la Fundació Bernat Metge, Ciceró crec que ocupa més de 30 volums.
Carai, o sigui, és un best-seller.
Sí.
Va ser un best-seller, va ser un tipus que va ser molt popular perquè sabia parlar molt bé. En els seus judicis anava totes, vull dir, aniquilava l'adversari d'una manera culminant.
No esperava, això que diu, potser no és dels que esperava, com el Miquel ens reclama, diguéssim que anava ràpid.
Era ràpid, mordaç, feia servir tots els recursos a l'abast, moralment reprovables o no, perquè de vegades xafava una mica la ratlla, potser, dels recursos que pot fer servir un advocat.
En quin sentit? No? Què vols dir?
Però si havia de desacreditar físicament l'adversari, doncs no dubtava fer-ho. Per exemple, recordo un discurs que vam editar de contra Batini, que era un personatge que tenia un defecte físic que no tenia coll, no sé què li passava, però tenia el cap enganxat a les espatlles i tenia tacs de gota permanents i estava vermell Batini, com un perdigot sempre. I ell diu al públic, mireu quina pinta que fa, sembla una serp, no? Supura. Sembla que li hagi de sortir fum del nas. Com us podeu fiar d'una persona així? Es veu que és iracunda.
Per tant, perdona.
Fent insinuacions malicioses com qui no vol la cosa, no? De no diré que dorm amb sa germana, bueno, no ho diré, però...
Però ja ho he dit.
Però ja ho he dit. No?
I escolta, això de Ciceró, per tant, és una estratègia que segueix funcionant perfectíssimament. L'estratègia ciceroniana, el ciceronisme...
Perquè llegir Ciceró, advocats, llegiu Ciceró.
Sí, 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 sí. Bueno, i els altres també s'hauran de llegir, no?
I polítics.
I polítics, no? I els altres s'hauran de llegir per saber la que ens pot arribar a tocar, no? Entre el que ens hem d'esperar del Miquel Missé, que ja porta dies i dies i dies, i és un dels seus mantres últims, que hem d'estar amb calma, i Ciceró... Us dic una cosa, tenim la batalla perduda, ja us hi podeu anar posant bé. Escolta'm una cosa, Xavier, per quins motius es conserva tanta obra? Tu parlava de la Noemi, parlava que hi ha moltíssima obra, que teniu moltíssims títols publicats, que podríem parlar que és un best-seller. Com és que aquestes cartes, aquests documents, el que ell va escriure, els originals, no sé si són originals, però vaja, que ens ha arribat fins a nosaltres, fins a 2.000 anys després...
Clar, perquè estem parlant del segle I abans de Cris va viure aquest senyor.
A veure, ell va tenir en vida...
Abans de Cris era molt guai tot el que passava, també t'ho dic, és que jo m'adono sempre que... També pringaven, però bueno... És guai.
Bueno, ell va tenir molt d'interès en vida a que la seva obra sigui publicada, per tant, ell es preocupava de que quan pronunciava un discurs immediatament després
l'escrivia
i el difonia entre els seus amics. Les cartes és més complicat perquè les cartes són correspondència privada i això sembla que després de mort un dels seus exesclaus es va ocupar en que tota aquesta magna correspondència privada es publiqués. Mm-hmm. Per tant, tenim, diguéssim, els escrits que en vida ell publica destinats al gran públic i aquesta correspondència privada que es publica un cop mort. I després el que es va passar, doncs una cosa molt comuna, és que va ser adoptat com a model d'escriptura i de fer discursos a les escoles. I això ha fet que, a partir d'aquell moment, fos un llibre de text, unes lectures escolars, la gent imitava l'estil de Ciceró durant tot l'imperi romà, i després, quan passa l'edat mitjana, vosaltres sabeu que els escrits es transmeten perquè algú copia una còpia i una còpia i una còpia, a través dels manuscrits ens ha arribat fins a nosaltres. I el Renaixement, quan Roma i Grècia tornen a ser agafats com a model de cultura, d'escriptura, Ciceró torna a estar posat com a model si un vol escriure bé, si un vol parlar bé. Per tant, llegiu Ciceró i
parlareu bé.
I parlareu bé. I escriureu bé.
I podreu destrossar l'adversari bé, exacte, també. Exacte. És un autor difícil de traduir? Fes-me un rànquing. Més fàcil que tal, o més difícil que...
És més fàcil que Tàcit?
Sí, a mi m'ho semblava, sempre m'ho semblava.
Un dels llatins més complicats.
Sí, sí, sí.
Però no és un autor fàcil. Tot i això et diré que jo el vaig traduir a cou, perquè sóc de la vella escola encara.
Sí, jo també, jo també traduïm a cou.
I quan vaig traduir la primera Catilinària, que és un dels discursos més famosos de Ciceró, bueno, va ser com una revelació, perquè tot encaixa, sintàcticament és perfecte, està ple de figures retòriques. Ciceró escrivia en prosa, però era una prosa ritmada, no? I com un cert ritme intern en el discurs.
Llavors, és un gran escriptor?
És un gran escriptor. És un model de prosa, d'estil i de llengua, sí.
I perdona, a la millor se m'ha escapat a mi a banda del catetum catetíssim que sóc, però a què es dedicava Ciceró? Què era? Quina vida? Fem una mica el
és un polític,
Xavier.
És un polític professional, per tant, ell, la carrera de tot bon romà ha de passar per intervenir a la vida pública, assumir càrrecs de responsabilitat, i a banda d'això...
És un dels primers mascles, per tant.
Exacte. I ell pronuncia... Què fas quan ets polític? Pronunciar discursos, essencialment. Davant de les assemblees del poble, davant del Senat, o en els judicis, en defensa dels teus amics, o atacant els adversaris. Per tant, tu bàsicament el que fas com a polític romà és escriure el teu punt de vista polític per influir la vida política. Això és bàsicament el que va fer Ciceró. Clar, gent, estem parlant de gent que tenia terres i tenia una certa disponibilitat.
Això ajuda molt sempre a estar cobert, no? Sí, oi?
I a més va tenir uns bons matrimonis, que també ajuda.
Home,
també ajuda.
Sí, sí.
I bàsicament la seva vida és una vida enfocada a fer, diguéssim, servei a la comunitat, amb la seva ideologia.
Però no s'ha de dedicar res més, diguéssim. No. I al final, quan ja ho tens tot el teu temps superapanyat, dius, bueno, però ara em dedico a la comunitat.
Exacte.
Bueno, hi ha una cosa que és interessant, que és que els advocats a Roma no cobraven.
Exacte.
Ah, doncs ara sí, eh?
No cobraven diners, però saps com s'ho cobraven?
Ni idea.
En favors.
Ah, carai. Ah, doncs ara també, ara cobren diners i favors. Això és una cosa que és al·lucinantíssima. Carai, a la Barran Metge heu traduït dos volums dels seus discursos públics, com per exemple els discursos cesarians, Això què era i com els escriuríeu?
Són tres discursos que va fer Ciceró a la fase final de la seva vida davant de César.
Va viure molts anys, ara parlarem també de la vida, que m'has dit que era una vida de pel·lícula, però la farem
mort,
ara.
I la mort,
però sofrem al final, perquè la gent estigui al final de l'últim capítol de la sèrie de Netflix sobre Ciceró,
sí.
La mort de Ciceró. Vosaltres haureu d'esperar-vos.
Doncs el que et deia... Al final de la seva vida, quan César és l'amo absolut del poder, César passa a ser un dictador.
César és el de...
Juli César.
Juli César, el de l'Astèrix Obélix, no?
Sí, exacte, el conqueridor de les Gàlies, sí. Doncs passa a ser dictador, és a dir, per tant...
El de Cleopatra, no? El nòvio de Cleopatra.
El primer nòvio de Cleopatra, perquè després parlarem del segon nòvio.
Sí, del Marc
també,
Antoni, clar, que és el que es carrega el Cicero.
Exacte.
Acaba de fer spoiler.
Doncs és que ara penso una cosa, et vaig dir una cosa. La gent no sabem ni qui és Ava Gardner. Vull dir que ara el negoci està en redescobrir totes aquestes històries, perquè pots... Vull dir que s'ha d'anar amb compte... O sigui, l'espoiler... La gent sap més sobre una sèrie de no sé què, no sé quantos, que sobre els socieros. Els spoilers ara s'han de fer amb qüestions clàssiques. És acollonant. Perdona que t'he tallat 6 vegades.
No passa res.
Que no talli 12, eh? Que no talli 12, que estigues atent.
Bueno, això que deies de la... jo quan parlo amb els meus alumnes de Juli César i Cleopatra, els dic, sí, la...
Liz Taylor. I Bart,
Però t'haig de dir que tampoc coneixen qui és Liz
Taylor. Va, és que això t'ho dic.
Per tant, hem de fer doble feina de dir, sí. Com no us coneixeu.
És que, en el fons, els clàssics... Estem d'acord, no? Però tots com a llatinistes, que un clàssic, darrere d'un clàssic sempre hi ha un altre clàssic, i un altre. Davant o darrere de Ciceró hi ha Liz Taylor, que és un clàssic, també.
Hi havia, perquè ara no sé qui hi ha. També...
Bueno, va haver-hi, pues, Ibai Llanos. És un altre clàssic. Des d'aquí una abraçada. Digue'm, perdona.
Però això et deia, són discursos que ell pronuncia davant de César, quan és César mana absolutament, defensant a gent que havia fet la guerra civil contra César. Que això és molt interessant, perquè clar, és algú que busca... Ell també va fer la guerra civil contra César, és a dir, es va posicionar del bàndol contrari César, però va ser perdonat aviat. I llavors vol explotar...
Perdona?
Va ser perdonat, és a dir, César el va perdonar. I va dir, pots tornar a Roma, pots reintegrar-te a la vida política. I el que facis ara amb aquests tres discursos és intentar que gent que també havia lluitat contra César fos rehabilitada i pogués tornar a Roma i, diguéssim, d'alguna manera reintegrar la vida política.
I ho va aconseguir, o...?
Sí, en els tres casos sí. El que passa que aquesta política de clemència de César va resultar fatal, perquè tu saps com va acabar César, no? Apunyalat.
Tothom ve, tu Brutus, no?
Exacte.
I clar, en part s'atribueix aquesta excessiva generositat de César a l'hora de perdonar, que alguns d'aquests que va perdonar van participar en el complot que el va assassinar.
Ui. Això és quasi millor que... No, és facilíssim. Bueno, vull dir, jo vaig passar la primera.
Sí, absolutament.
No, ara estava pensant que a la millor els polítics no s'han de llegir els clàssics, perquè ja van forts...
S'apunyalen, però sí. De manera més metafòrica.
Ai, per favor.
Al contrari, són exemples del que no has de fer.
Parlava de les cartes, també. Perquè hi ha aquesta vessant pública, que em surt, bueno, que de cara a cara es diuen les coses, bueno, això també passa ara, però les cartes aquestes, a qui les adreçava?
Bueno, Ciceró és un cas especial perquè s'han conservat un fotimer de cartes privades d'ell, però cartes reals, no cartes literàries com les de Plató o com les que escriurà Sèneca després, sinó cartes que va enviar.
Sí, mails de...
mails de
WhatsApps.
I s'han
conservat WhatsApps, que diuen unes tonteries.
Un miler, potser, de cartes que es va escriure amb Juli César, amb Pompeu, doncs amb polítics importants de l'època, amb el seu gran amic que es diu Àtic, i a familiars. I clar, tenen l'interès que mostren les interioritats del personatge, no? El seu pensament, si tenia por, si estava deprimit...
Tenia
molta por.
De
Ciceró,
què?
Que el matessin. Perquè Ciceró era una figura pública que creia en uns vells ideals que s'estaven desintegrant, que s'estaven descomponent.
Quins?
Els ideals republicans.
Quins són aquests ideals republicans? Recordem-ho.
Estem en un període que hi ha un canvi de govern d'una república que seria, és molt anacrònic dir-ho així, però seria un sistema més similar a la democràcia.
I s'anava cap a l'imperialisme.
I s'anava cap a un imperialisme, cap a una dictadura, no? Un poder unipersonal.
Bueno, i aquest poder unipersonal i aquestes dictadures imperials que en el fons inspiren després el feixisme, no?
Exacte, sí.
Si més no, com estèticament, com a model, no? I com a forma d'organització, no?
Doncs Ciceró defensava la república, però...
Portem una setmana, demà té la Laura Fa, no? Per parlar una mica d'això. Jo porto una setmana entre el de Sallent i ara aquests dos m'estan deixant, senyores, jo comprendria vostès si estiguessin ara... No, deprimint, no. Molt bé, molt bé. A veure... Perdona, més cartes, deies que tenia por...
Sí, mostra les febleses del personatge.
Llavors... Quines eren? La por a morir? Assassinat?
La por i el debat entre ser fidel als teus ideals o sucumbir a les forces del poder. O sigui, ser fidel al que tu creus i posar en risc la teva integritat física i material, no? Perquè el podien desproveir de tot, enviar a l'exili com de fet li va passar... o dir públicament el que tu penses. Mm-hmm. És molt simple.
Però per salvar la vida, clar.
Sí, sí, per en un moment vida, no on per... no només t'hi podies jugar a la feina o les amistats, com clar, podria clar. Ser avui dia, no? Que dir el que penses també et pot portar algun mal de cap, sinó en un moment on...
I passa.
No?
Em sembla que hi ha gent exiliada, no? Per...
Exacte, sí, sí, no ens cau tan lluny. No ens cau tan lluny. No? Però bueno, si serà ho van pelar. El van matar, ja ho havíem dit. Diré.
I era un personatge conegut i prestigiós?
Sí, molt. És a dir, pensa que en el moment en què hi ha a Roma problemes de caràcter polític, tot personatge recorreix a Ciceró en aquesta... per que el defensi dels judicis, es compta amb ell per les possibles solucions de la República, i per tant era un personatge molt conegut, havia tingut actuacions decisives en determinats moments que hi ha cops d'estat en la repressió d'aquests cops d'estat, per tant era una persona d'una certa alçada moral. El problema és que comet, com, en fi, com molts polítics, errors claus en determinats moments de la seva vida.
Quins serien aquests errors?
Pues,
apunta, Esther, que no ens fotem nosaltres, perquè en qualsevol moment la caguem
primer,
com Ciceró.
Confiar excessivament en les pròpies forces i en les pròpies capacitats.
Home, això, això t'ho diu un psiquiatre a la primera. Sí, sí.
Minusvalorar l'adversari, encara que aquest adversari sigui jove, perquè en les fases finals de la seva vida doncs, va menys tenir una persona que després seria...
Com es deia, diguem el nom?
August.
August, 9-0-2-4-7-7-7 i més gràcies.
August té 17-18 anys, va a Ciceró, i Ciceró pensa que, és que serà capaç de
manipular-lo.
I al final és al revés, és a dir, el jove de 18-19 anys aconsegueix el poder i a Ciceró...
Mira Froilán, que va directe... Està al tanto, eh?
I després l'altra cosa és això, una lligat al que deia la Noemí, és a dir... aquesta tensió entre els teus principis i el pragmatisme que la vida política has de fer. Llavors, si et portes en dur o si poses els teus principis morals per sobre de tot, acabes cometent errors perquè has d'arribar a compromisos.
És una mica el que parlaves tu també, no? En el fons.
És que m'està semblant molt inspirador la conversa de Ciceró.
Joder, Miquel, però és que tu t'has semblat inspirador, tu.
És que jo estic fascinat.
Jo no sé si
que ja sortim d'aquí i hem d'anar a Ciceró.
A veure, vinga.
Totalment, no?
Sí,
però expliquem aquest final.
Precisament per ser
tan prestigiós, què li passa?
Doncs,
com acaba?
A les fases finals, fruit de...
Perdona, va patir una mica de d'Icar? De que tanques de calces al sol acabes
sucarrimat. Una mica sí.
És que ara volia fer una mica de sas. A veure, que també he fet a cou llet i grec. A veure, no, aquells professors que no es pensin que estan aquí amb una titiritera de 3 al quarto, que és el que estan.
No, doncs, a l'etapa final va passar el mateix.
Espera, que ens expliqui ella, perquè...
Sí, he parlat molt.
Has parlat molt ja. Que ja aquí nosaltres som allò de paritat.
Paritaris. Bueno, doncs, si seran diferents moments de la seva vida de claudicar, no? Per exemple, el condemnen a l'exili i per tornar s'ha de baixar els pantalons, ha de dir coses amb què no creu, però per pagar els favors perquè el retornin a Roma. Després ocupa una...
Perdona. Aquest exili és del que parla Jumil L'heu llegit aquest llibre de Club Editor que es diu Jumil a la Terra dels Bàrbars, que hi ha una sèrie de personatges que volen anar a veure... No sé si sabeu qui és l'altre.
Ovidi.
Però aquests exileven a tots, no?
Ah, sí,
mare
sí.
De Déu, això...
L'exili,
mira,
nosaltres
pensava, les catalanes pensaven
no,
que era això,
que la història tots, repeteix sempre.
Però resulta que això és una cosa que està superinventada, sí. Mare de Déu.
Bueno, en fi, després de l'assassinat de Juli César, Ciceró s'envalentona una altra vegada i diu, bueno, aquí hi ha un moment d'inestabilitat, deixeu-me treure el cap a veure si redreço la situació cap on jo vull. I llavors es pronuncia obertament contra un altre personatge que s'està constituint com un d'aquests líders carismàtics, que és Marc Antoni,
carai,
i pronuncia uns discursos famosíssims que es diuen les filípiques, que són una crítica mordaç contra les ànsies de poder d'aquest senyor. Però
que diuen ser reals.
Ho eren, sí. Tots es volien constituir com emperadors de Roma, que és el que...
Quina mania, no, això? Quina mania, això? El poder, quina
Marc
mania.
Antoni el que va fer, sense dubtar-ho ni un segon, és agafar uns esbirros i enviar-los a que es carreguessin Ciceró.
Perquè mai es fa directament, eh? Allò de...
No ho fas tu. Però la mort això també és molt...
No ho faran ells.
Ho faran els altres, ja.
Sí.
Doncs això, Matt, a Ciceró li arriba la notícia, ell ho sap, i de fet tenim cartes de fins al dia abans de la seva mort, prova d'evitar-ho, prova de fugir, però li agafa una tempesta, fa mala mar, no pot marxar, i s'ha de refugiar en una de les seves viles, allí el troben, el maten, però perquè serveixi d'escarment a tothom i se sàpiga que s'ha encarregat el vell Ciceró, li tallen el cap, les mans i les exposen públicament al Fòrum de Roma. Com volien dir, això és el final de Ciceró, de la República. I també es diu que la dona de Marc Antoni, això no sé com ens ha arribat, i no sabem si és cert o no.
És increïble.
La dona de Marc Antoni es va treure una agulla del cap i, clac, li va clavar a la llengua, com volguem dir, per tot el que has dit, maleït Ciceró.
Aquest sistema de... Què us diu això? Això de mostrar, diguéssim, la víctima, o sigui, de buscar...
D'escarni públic.
Segueix passant també, no? Grans corporacions que... no sé què, no sé quantos no? Segueix passant.
Exposen, o sigui, tot és...
Hi ha algun polític o alguna personalitat contemporània que sigui, això ja sé que no, nosaltres som científics i no, però que pugui assemblar-se del nostre entorn a Ciceró?
Ostres, no. Ui, quina pregunta, Marc.
Home, jo espero que no, perquè espero que ningú tingui aquest final traumàtic, que li tallin el cap i les mans, no? Però, ostres, costaria molt trobar un paral·lelisme, perquè pensa que aquest senyor va tenir com 60 anys de vida política. Mm-hmm. No conec a ningú actualment amb 60 anys de vida política.
Que hagi resistit, no?
Que hagi resistit tant, no? Perquè, però no sé, tot sona...
Bueno, alguna... jo pensant ara en la vida de Ciceró, pensava... Els fundadors de la Bernat Metge, reprenent el títol de l'obra del Raül Garriga Said, van passar per situacions similars, perquè... per publicar els clàssics en català es jugaven la pell, vull dir, Riba no podia tornar a Barcelona perquè l'haurien pelat. Uh-huh. L'haurien pelat perquè era una persona notòria i perquè traduïa Plutarc en català, no? Uh-huh. Perquè després diguin que el català no està mai perseguit, en fi.
O en perill.
Exactament.
Per cert, han inaugurat l'exposició sobre aquests 100 anys, ja heu inaugurat l'exposició sobre aquests 100 anys de la Fundació Bernat Metge, extremadament lligada a la universitat. On és aquesta exposició? On la podem anar a veure?
A la biblioteca quan? De la Universitat de Barcelona.
La central de Plaça Universitat.
La central, l'edifici històric.
Que bé.
A la biblioteca. Entre la biblioteca hi ha un sector, unes vitrines a fora, uh-huh, i després a l'interior.
I podem entrar-hi lliurement?
Sí, senyor. La biblioteca és pública des de la seva constitució, per tant, sou benvinguts. I es pot veure fins al 16 de març.
Fantàstic.
Tant, queden uns parell de setmanes.
Doncs ho farem.
Oh, i tant.
Moltíssimes gràcies, de veritat, Noemí, jo no sé què passa, nosaltres estem intentant que vingui algú de la Bernat Metge, que el trobem una mica, que falli una mica, o que sigui una mica tontètic, a veure si vindrà un llatinista que no se'n surti, saps? Estem fent la prova aquesta, de fet, nosaltres ens la bufen els clàssics, però estem intentant a veure si la persona que saben llatí grec actualment a la nostra societat i que són filòsofes i tot aquest tipus de coses, doncs... Pues no, pues no fallen, tia.
No.
Ara, més que veure,
han de venir a buscar la Noemí i el Xavier per fer una sèrie,
no,
totalment,
joder. Noemí Montcunill, investigador i professor de filologia clàssica de la UB, moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies.
Xavier Espluga, professor de llatí de la UB i traductor, moltíssimes gràcies. Anirem a veure l'exposició a la Universitat de Barcelona, que a més l'entrada és lliure i gratis. Flipa que la cosa sigui lliure i gratis, les dues coses alhora. Gràcies, de veritat. La Bernat Metge celebra els 100 anys de la seva inauguració, de la seva fundació. Gràcies, de veritat.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
La bellesa al teu abast. Deixa't seduir per la soprano Erika Baikov en el concert inaugural de la Xubertia de Vilabertran.
El 16 d'agost, viu una nit màgica en l'entorn incomparable de la canònica romànica i deixa't emportar per la bellesa de la música.
Més informació i entrades a xubertiada.cat.
Estimaràs la música.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec.
És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut.
L'aigua de Vilallonga és sobretot un misteri. N'hi ha una cosa de misteri que la fa màgica.
Vilajuïga. L'aigua del Bulli, 1846.
Vols sopar a la terrassa d'un castell del segle XIV?
Descobreix el restaurant Drac de l'Hotel Castell d'Empordà.
Vine a sopar a la nostra encantadora terrassa i deixa't sorprendre amb un exquisit menú degustació elaborat amb els millors productes de la terra.
Acompanya cada plat amb una selecció dels millors vins i gaudeix d'un servei impecable.
Reserves a hotelcastellempordà.com o al 972-64-62-54.
Drac 1.
Senyors i senyors, és un honor per RAC1 avui rebre els estudis i aquí el vostè primer, el poeta Roc Casagran.
No apel·lem la sort, sinó el coratge de guanyar-nos el dret de tenir sort. La sort d'estar ben vius i obrir les ales del verb i dir les coses pel seu nom.
Escolta'm, Roc, què tal estàs?
Bon dia.
Vens de Sabadell perquè ets de Sabadell, eh?
Exacte.
Fantàstic. Tu has venut, que es veu que és una cosa que és extraordinària, portes 3.200 exemplars venuts, que això és igual, perquè encara que n'hagi venut dos, ens hem llegit el llibre, l'Esther està entusiasmada.
M'ha encantat.
L'ha encantat.
Molt.
Un llibre de poesia que es diu L'abraçada que...
Exacte.
Editat per Amsterdam.
Sí.
Esteu contents perquè, a més, ja, quantes edicions portes?
No, de moment és la primera edició. Bueno, estem molt contents perquè, evidentment, la poesia normalment és un gènere que no... costa que arribi al públic i, i doncs, estem tenint la sort de trobar molta gent a l'altre cantó que li està agradant el llibre, que l'està recomanant, que se l'estan passant. I, bé, en aquest món modern ho veus una mica la repercussió a partir de les xarxes socials dels lectors i, bé, estem molt contents.
Esclar, a tu et paren pel carrer fins i tot, no? Hi ha gent que diu, escolta, m'he llegit el teu... que és flipant, no? Això no ve a Brindis Pil, li passa a Rosalía, que divina Rosalía.
En general no et paren. Jo crec que tires per una anècdota amb una novel·la que vaig escriure fa un cert temps, que es deia L'amor fora de mava i que parlava d'una ruptura.
Tiro per aquí.
Tires per aquí, oi? Em semblava. Doncs anava jo un dia tan tranquil·lament per Sabadell i un noi que anava amb motos se m'atura al costat en un carrer més o menys estret, es puja a la visera i em diu...
Tu vas tenir por? Perquè, clar,
sí, el primer moment sí, perquè em va dir, ets un Roc Casagran, no? I vaig pensar, sí, es treu el casc, deixa la moto i em diu, et puc abraçar?
Carai, a mi m'encantaria que em passis.
Llavors vaig començar a mirar...
Més cruixing, Roc.
Però jo vaig buscar les càmeres perquè estava convençudíssim. Era una època que mirava molts vídeos de YouTube de bromes d'aquesta amb càmera oculta, una cosa molt moderna.
Sí, en cert,
i vaig començar
això? Perdona, feies això?
Sí, he tingut èpoques de tot.
Què més has mirat per YouTube? Perquè,
esclar... coses que no es poden explicar
sí,
aquestes
sí,
hores.
No.
M'agrada molt mirar vídeos estranys.
Tipo?
De coses... illes, per exemple, estranyes que hi ha arreu del món.
Com?
Coses que vas trobar... El món de les... té aquesta cosa, el món modern, no? Abans te n'havies d'anar a una biblioteca a buscar coses friquis, doncs a mi m'agrada buscar coses amb l'excusa que ets escriptor i que no saps
mai. Però illes, què vols dir, illes?
Illes remotes, illes que tenen, jo que sé, que mig any són d'un país i mig any són d'un altre país, illes on no hi viu ningú, coses d'aquestes.
Alguna altra cosa estranya, a més, per internet? A veure si no parlarem del llibre, perquè...
Crec que això és el més friqui que puc...
I ho fas molt sovint?
No, quan tinc temps. Pensa que tinc un parell de fills, per tant, tampoc tinc
gaire temps. Clar, clar, clar. Escolta una cosa. Llavors, bueno, aquest senyor
em va abraçar... jo no li vaig ni contestar quan em va dir et puc abraçar, em vaig trobar que m'abraçava i era abans de la pandèmia, vull dir que no hi havia la por aquesta, i llavors quan em va deixar em va dir és que fa molt poc ho he deixat amb la meva parella i el teu llibre m'ha ajudat molt,
carai.
I se'n va anar.
I tu què has dit?
Llavors, bé, jo vaig pensar que, ara que parlem de xifres, no, que en el fons quan escrivim és bonic que hi hagi algú a l'altra banda i només que hi hagi una persona que allò que has escrit li hagi tocat d'alguna manera o altra, doncs ja ho considero un èxit.
Tu parlaves d'això de que aquesta abraçada era abans de la pandèmia. Aquest llibre l'has escrit durant la pandèmia, després de la pandèmia, perquè és una mica una reivindicació de tot allò que la pandèmia ens va allunyar, no? Deies, tu, Esther?
Sí, hi ha un punt d'això. El llibre vaig escriure... Hi ha alguns poemes previs a la pandèmia, en alguns que són durant la pandèmia, alguns una mica més recents. Sí, en el fons hi ha el punt de reivindicació d'una de les mesures que la pandèmia ens ha pres, no? D'aquesta distància social estranyíssima, no? De trobar-te que et demanen que no t'abracis amb els teus éssers estimats, o que fins i tot va haver-hi èpoques que explicaven que per fer l'amor s'havien de fer certes postures per no encomanar-nos, no? I això és... Ho penses avui dia i és...
Que
fa molt poc, però és molt bèstia que ens demanessin això, no? I en el fons hi ha un punt de reivindicació d'això, a part de moltes altres coses, i també d'abraçar la poesia, les paraules, la cultura...
Escolta, el Cesc Freixas, que va venir un dia al programa, que mono, eh?
Ens va encantar.
Simpàtic. Doncs bueno, heu col·laborat moltíssimes vegades, no només amb ells, sinó amb altres músics. El que estàvem escoltant abans de presentar-te és un poemari que es diu Direm Nosaltres, del 2018, que és teu, que ell va musicar, i en Cesc Freixas col·laboreu moltes vegades, i moltes vegades tu fas recitals per tot Catalunya, ell toca, tu fas recitals,
sí, altres,
sí, no? Això també bé, ajuda,
és,
no?
És una manera també d'intentar que la poesia surti del gueto on moltes vegades el tenim. Crec que la poesia ens interpel·la molt més del que ens pensem a vegades. Jo sempre defenso que la poesia apareix en l'acte més important de la nostra vida, que és els enterraments. Als enterraments sempre hi ha poesia.
O a les bodes, també.
I, bueno, a les bodes no sé si és gaire important aquest acte, tu sabràs.
Quin... Bueno, jo...
No sé. Jo ara no em vull posar en un
joc. No vols casar-te?
No tinc cap interès.
Però tens dos fills, de fet, sí, el pare exadvocat.
Això és important que em casi, no?
Sí, perquè després és un... Ja, patatero, has de... Però ni parella, de fet, estàs fet.
No tinc res.
La teva dona apareix al final, li dediques el llibre.
Sí, però una cosa és que estimis a l'altra persona i l'altra cosa que necessitis papers per defensar-ho.
Sí, però després ara, perquè tu ets poeta i ets un romàntic, et veig molt construït, però imagina't que les coses van maldades. Sí, ella és molt bona, la teva dona també, i és molt llesta, que no, saps? I et diu, mira, aquí et quedes amb les dues criatures. Tindreu problemes, Roc.
Sobretot pels 15
dies. Menys poesia, has de passar per l'advocat.
Ja m'ho deien, que estudies dret.
No, això no cal tant. Però t'ho dic, Bueno, ara, fora de micro et donen uns telèfons. Què t'anava a dir? Veus? És que no em diràs que no és genial. Servei públic, estic arreglant la vida en aquest senyor.
Sí.
Li estic fent un menspreu a un mascle.
Molt bé. Perfecte.
Què t'anava a dir? És que vas malament, però vas malament. No. Escolta una cosa. En el llibre, podria ser que hi hagués molts poemes. Ens en llegiràs algun, t'ho dic, i vés-te preparant. Però el llibre, efectivament, és molt entenedor. És a dir, tu entens... No és una poesia críptica. Un dels temes seria el pas del temps. Qui érem, qui som ara.
Sí, segurament abans li preguntaves, sí, en el Blai pel pas del temps. Està molt bé que un noi de 9 anys encara no es preocupi per això, és meravellós. Però crec que tots a partir d'un cert moment quan preguntem això. Ara fa un moment, aquesta gent que t'interessa tant, que són els futbolistes,
sí,
he vist una fotografia de... Em sembla que era el Serna, que és un jugador que jugava al Barça als anys 90, que havien quedat per sopar amb tots els jugadors del Dream Team d'aleshores, i he mirat un moment la foto
i
m'ha fet una mica de basarda, perquè els futbolistes que hem anat veient, el Guardiola, etc, els veus més o menys iguals, però els que no havies vist des de feia 30 anys, els has vist ara, has pensat, hòstia...
Qui hi havia en aquesta foto?
Buah, tots els futbolistes del Dream Team. També hi havia el Julio Alberto. Gent així.
Estan abotargats, no?
Sí, tots, intel·lectuals.
Escolta una cosa, tu parles en el llibre, he recordat una paraula que és la de melangia. Es parla últimament molt de la nostàlgia, fins i tot es capitalitza la nostàlgia o es monetitza la nostàlgia amb sèries, no sé què. Però clar, els poetes que poseu en solfa i en circulació altres paraules, altres formes d'utilitzar-la, ara no recordava la melangia. Quina diferència trobes que hi entra la melangia i la nostàlgia? Perquè moltes vegades la millor és més...
Ostres, a mi la nostàlgia em ven de seguida els franquistes al cap. Llavors m'estimo més parlar de melangia, potser. Jo crec que és una sensació que tots compartim, no? I és bonic intentar posar paraules a aquells sentiments que tots tenim el diumenge al vespre. Jo tinc records en plena adolescència sentir nostàlgia, que penses ara, hòstia, de què havia de tenir nostàlgia, no? Però sempre podem arribar a tenir, a partir d'un cert moment que tenim consciència, podem arribar a tenir nostàlgia, i està bé aprendre a gestionar-la, que no sigui dolorosa.
Però deia jo que més que nostàlgia, el de la melangia és com més amable tenir melangia, és més...
Sí, jo crec, sí, potser sí, la paraula...
No té aquest punt dolorós, vols dir, no?
Sí,
no, que té
és una cosa menor. Escolta, també fas una defensa sobre la llengua, no? Perquè el llenguatge ens fa ser el que som.
Sí.
I tu hi ha algun, un, dos, tres poemes que jo recordi en el que no és una cosa reivindicativa, perquè no és... però sí que poses l'accent en el curar la llengua, aquesta cosa amb la llengua. Hi ha un poema fins i tot que comença en català i acaba en castellà.
Per mi és un dels pilars que un cop hem superat el procés i hem vist que no hem arribat enlloc, crec que és el que ens toca defensar. Des del meu punt de vista, que jo parlo des del privilegi perquè sóc home blanc, tot el que vulguis, segurament hi ha una de les coses on no tinc privilegis, que és amb la llengua, amb la meva llengua. Uh-huh. És una llengua minoritzada, una llengua amb moltes dificultats per subsistir, i crec que hauria de ser una prioritat com a país d'impulsar l'ús de la llengua en el nostre dia a dia, a les escoles, als mitjans de comunicació, i aconseguir, perquè bàsicament, sobretot els polítics que pretenen un dia o altre tornar a plantejar un referèndum, a mi si hem d'acabar tenint la independència per acabar sent exactament el mateix que qualsevol regió d'Espanya, no m'interessa. A mi els temes econòmics, ja has vist que el tema del dret tampoc m'interessa, vull dir que m'interessa més el tema cultural.
Què t'agrada dir? Sí que es nota en algun poema també la decepció sobre com ha anat el procés i com ha acabat, no? Tu deies independentista, ho segueixes sent, trobes que les coses no han anat com haurien d'haver anat, allò de gent que se sent enganyada.
Uai, jo crec que no hi ha cap independentista que pensi que les coses han anat com haurien d'haver anat. Crec que tinc la sensació que fins al 3 d'octubre potser les coses les van fer moderadament bé i que no hi havia un plan per després, i que ara encara estem, jo crec que, no sé com dir-ho, com si ens haguéssim fotut un cop de puny i estem encara recuperant la posició, no? I en un moment o altre ens hem de tornar a reactivar, etc. I sí, aquesta decepció hi és, perquè en el fons en el llibre hi apareix tot el que jo he viscut en els últims temps, i per això hi apareix, doncs, l'amor, les criatures, la llengua, les decepcions
polítiques... Anem a això de les criatures, perquè hi ha una cançó de Bressol que jo trobo preciosa, preciosa, i després parles dels fills, les primeres paraules dels fills, els fills, la família, i és molt present, no? El que suposa ser pare de dues criatures. Quina edat tenen els teus fills?
4 i 3 anys.
Clar, tot aquest procés i és molt present, no?
Sí. Sí, perquè evidentment és el que és molt intens, la paternitat o la maternitat és molt intensa, i sobretot als primers anys, i quan són tan petits, doncs això és pràcticament el 100% de les teves neurones estan enfocades cap aquí, no? I llavors és lògic que els poemes doncs acabin apareguent aquelles coses que tu t'amoïnen o aquelles coses que t'emocionen, i evidentment doncs aquí no explicaràs doncs com canvies les caques, que és una tasca doncs, que també s'ha de fer.
Bueno, però els poetes
podries fer-ho, clar,
escolta, tu cada el teu Twitter o les teves xarxes no sé on, penges una Nadal, un poema de Nadal, que moltes escoles utilitzen, i tens molt èxit també en aquesta via. Tu segueixes sent professor, no? I vols seguir sent professor?
Sí, jo faig de professor i m'agrada molt la meva feina, sí, però sí. Ahir, bueno, és igual.
És igual que...
No,
ahir aquí ets...
Ahir parlava per telèfon...
És igual, com que és igual?
Digues.
No, ahir el tren estava parlant per telèfon, em va trucar l'Ester.
Sí.
Et remagos a tu?
Sí, jo.
I em demanava coses, i em deia, però tu podries deixar de fer de professor i dedicar-te només a l'escriptura? I li vaig dir, és que a mi m'agrada molt la feina de professor.
Clar.
I tenia al costat, a mig metre, una noia adolescent, devia tenir 18 anys, una cosa així, que quan va sentir, a mi m'agrada molt fer de professor, es va girar de cop i em va mirar amb cara de aquest tio li falta una bullida. Doncs sí, a mi m'agrada molt la feina de professor.
Ha canviat molt, fa molt de temps que ets professor, però tu ets molt
jove. Deu fer 12 o 13 anys que faig de professor.
Ha canviat molt, perquè el professor sí que noten que ha canviat molt...
El món de les tecnologies, els mòdels, sí? etc. ha canviat molt la manera de relacionar-nos tots, no només els adolescents, tots. Yeah. Tu no fas el mateix que feies quan no tenies mòbil.
Bueno.
Tu fas servir el mòbil, tu? Ets antimòbil?
Sí? Molt...
Ets el meu heroi,
no, antimòbil no, però
passo... Però passes del mòbil,
Jo marco molt les hores, per exemple, de contestar WhatsApps, però és una hora, de tal hora a tal hora, i sigui, pum.
Molt bé, és el meu heroi,
Sí.
Crec que és un dels grans drames, l'altre dia veia un grup de adolescents.
S'ha de ser molt disciplinat,
I en l'adolescència la disciplina no està ben vista, llavors s'asseuen en els bancs i el que abans menjaven pipes i xerraven de les nostres coses, doncs ara ho fan fent TikToks i amb els mòbils, no? Bé, és la manera que tenen de relacionar-se, això ha canviat, però en el fons la resta de coses és exactament el mateix, l'adolescència és l'adolescència.
Escolta, amb l'abraçada Roc Casagran, haurem d'acabar amb un poema que ens llegeixis, escull-lo tu, i et vaig dir una cosa, la poesia pot arribar a ser una bona arma contra el poder, contra l'opressió. Ui, això m'ha quedat
revolucionari, això.
No, però vull dir que és veritat, no? que aquests poemes que són aparentment fàcils, lleugers, molt entenedors, que hi ha una voluntat, jo crec, per part teva, que els entenguem i que els abracem, mai millor dit, però també és una bona forma de tocar els nassos.
Sí, clar, evidentment, de molestar.
Doncs toca'ns una mica els nassos, per favor, et demano.
A veure quin tria,
Sí, perquè això sí que estava zero preparat. I ara...
Vol rever o no vol rever? Sí. Que no sigui molt llarg, perquè...
Una cosa curteta... Vinga, doncs en farem un que es diu Perdit t'estimo.
Home, vol rever? Diu, sí, va, tenim revers de tot tipus, Ja veuràs, posarem el millor rever que tenim. Hi ha gent que li posem un rever que tenim regular, però tot el posarem bo.
Per dir t'estimo. Et regalo un poema. Et regalo un poema per dir t'estimo. Et regalo un poema per dir t'estimo a qui t'estimes. Et regalo un poema per dir t'estimo a qui t'estimes. Et regalo un poema per dir t'estimo a qui t'estimes i no saps dir-li-ho. Perquè la inèrcia, perquè el costum, perquè vergonya, perquè hi ha mots que fan muntanya i se'ns encallen abans dels llavis. Et regalo un poema que desencalli canonades per ser, per fi, tan útil com un lampista.
Carai, tu! Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Rafa Sagran, t'estimo, t'estimo completament. Ja t'ho dic d'entrada, torna quan vulguis.
Un plaer.
Tornem-hi, l'abraçada K a Amsterdam. És baratíssim el llibre, a més a més. Vull dir, mira, costa...
No sé quant costa.
Re, quatre xavos.
Quatre no xavos, veig, perfecte.
Vostè primer, amb Marc Giró.